Marta Montaner, bona nit.
Bona nit, Kilian, ben retrobat.
Gràcies, molt content, sí.
Què, ha nevat a casa teva?
Dins de casa espero que no. Fora de casa ni ho sé, perquè encara no hi he arribat.
Ah, doncs a veure què et trobes, si trobes uns ninots de neu o uns iglús.
Igual sí.
Jo et diré que aquest episodi, almenys per aquí, les nostres contrades més properes, ha estat més aviat fluix, però ja ens ha deixat una mica saciats per uns dies, perquè ni que sigui ho hem vist una mica tot enfarinat, que
sí,
és aquest concepte que surt
sí,
aquests dies.
Sí.
Ara el que hauria de fer és ploure, que des d'aquí ho demanem a veure si algú ens escolta i apreta l'aixeta i fa córrer l'aigua. Tant de bo. Temps a banda, el gran tema d'avui són les vagues,
sí.
Vagues legítimes, vagues que estaven avisades, per tant, no pillen a ningú desprevingut.
No, certament.
I que serviran per posar sobre la taula com de mal pagades i en quines males condicions han de treballar els professionals del nostre país. I mira, deixa'm que parli pel cas més proper que tenim a casa, que és la meva germana, que és metge de família.
Sí.
Sempre ens explica que l'estona que tenen per cada pacient, ja més enllà del sou, sobretot aquestes condicions, el poc descans, la poca estona de qualitat que tenen amb cada pacient per poder-lo tractar, clar, és que és insuficient, és una situació insostenible. I sobre els salaris
i
també
s'ho passen malament ells.
S'ho passen malament
temps,
perquè no poden donar l'atenció que necessiten, sobretot a l'atenció primària, els metges de família, que són un pilar fonamental del nostre sistema de sanitat públic. Després també, sobre el sou, clar, els sous bàsics són una misèria i per poder tenir salaris dignes han de fer guàrdies eternes moltes vegades al mes per compensar aquest sou base. Clar, són guàrdies de 24 hores que sempre comentem a casa que no poden ser bones ni pel cap ni pel cos. Vull dir, clar, com ha de poder atendre o operar un metge que porta 24 hores seguides treballant sense poder descansar?
Són supermans i superwomans, però passa factura, això.
Passa factura, correcte. De fet, vist com han de treballar, no s'entén com la sanitat pública aguanta i ha estat capaç d'afrontar una pandèmia com la de la Covid. I ja n'han passat 2 anys o 3. I bé, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedró, ja ha advertit que previsiblement la situació empitjorarà d'aquí uns 4 anys. Per tant, és que les coses pinten malament i ja fa temps que ens estan avisant. Tot el suport dels sanitaris, en els quals tampoc hi ha gaire consens, em consta, hi ha disputa dins el col·lectiu entre metges de Catalunya i la intersindical, perquè no tot és sobre el sou, també són les condicions i el descans.
Yeah.
I evidentment, també tot el suport dels mestres, perquè són peces clau d'un estat del benestar amb serveis essencials públics. I avui, Kilian, és un dia de molt activisme a Catalunya nit. I llavors
sí.
Jo crec que demà tindràs un mal a les cervicals, de veritat, perquè l'activisme és molt necessari, però també tensiona...
És molt cansat
i tensiona molt l'esquena.
Sí, ara
I,
que ho dius.
Ara que tu comences a notar, eh?
Sí.
Clar, també ho deia referit al que heu explicat, que només el 17% dels joves van poder-se emancipar el 2021 a Catalunya, segons un informe de Comissions Obreres. Clar, llavors a mi m'agradaria desgranar aquesta dada que comentem, perquè ja sabem que amb els percentatges de vegades no acabem d'entendre-la. Coses.
A més, ens hi hem acostumat tant als percentatges
sí,
que al final
ja com
no
si
ens afecten.
Sí,
sembla que no vagi amb nosaltres, que nosaltres
correcte.
Som una part del percentatge, som nosaltres mateixos.
Correcte.
En aquest cas, deixa'm-ho dir
sí.
Així, els joves som una part d'aquest percentatge.
Bueno, bé. La primera cosa, què vol dir joves? Perquè quan parlem de certes ajudes i no sé què, ho allarguem fins als 40.
Sí.
Aquí es parla dels menors de 30. I aleshores, aquesta xifra del 17%, què vol dir? Doncs mirem-ho per l'altra banda. Un 83% va haver de quedar-se a casa dels pares perquè no tenia més remei. I sempre s'ha dit, no sé, Kilian, si a tu també et va arribar el missatge, que les persones hem de destinar un terç del nostre sou a pagar l'habitatge.
Això ho diuen, sí.
Problema, a Catalunya se't destina el 65% i a Barcelona el 85%. I això significa dues coses, ara que em venen al cap ràpidament. La primera, que els sous són molt baixos, i m'agradaria que no es digui només que els salaris dels joves són baixos, perquè aquesta precarietat es va allargant. També els 40, també els 45, i si etiquetem aquesta precarietat com una cosa només de joves, es dissimula que és un problema estructural. Per tant, és una cosa que va molt més enllà. I el segon és que els preus de l'habitatge segueixen sent impossibles, malgrat una teòrica llei de regulació dels lloguers. Per tant, no sé, reflexió final, motius per manifestar-se i sortir al carrer, malauradament, ara n'hi ha moltíssims.
És cert, i potser caldria que comencéssim a treure motius perquè el carrer s'hi ha d'anar... No, s'hi pot anar a manifestar-se. Tant de bo no hi haguem d'anar...
Tant de bo hi poguéssim anar només a passejar,
exacte,
no?
Exacte, per això ho deia. Que, per sí. tant, posem-nos les piles tots plegats perquè algun dia o altre estaria bé que arregléssim alguna cosa.
Sí.
Potser no totes a l'hora, però alguna, per començar.
Ja em diràs demà què tal les cervicals.
Ara demanaré un servei de massatge cervicalístic avui aquí al programa. Va, gràcies.
Una abraçada.
Ciao.